Molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici al ple d'avui, dia 29 de gener. En primer lloc, excusar la senyora Ibarra, que no pot estar avui present al ple per motius de salut. Doncs passaríem a l'ordre del dia, el primer punt, que és aprovació de l'acte de la sessió anterior. Es pot aprovar? Sí. Doncs passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions. D'alcaldia, de la número 1063 a la 1131 i de la número 1 a la 27, de la Junta de Govern Local, de la sessió del 7 de desembre a la del 12 de gener, de les regidories delegades d'Acció Social i Comunitària, de la número 122 a la 136 i de la número 1 a la número 5, de Governació, de la número 179 a la 187 i de la número 1 a la número 3, d'Hisenda, Finances i Contractacions, de la número 495 a la 528 i de la número 1 a la número 14, de Seguretat Ciutadana, Convivència i Protecció Civil, la número 10, de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural, de la número 61 a la 73 i de la número 1 a la número 4. I d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric, de la 183 a la 199 i de la número 1 a la número 8. Passaríem al punt 3, que és aixecament dels reparaments de l'aprovació de la despesa 2024 per la continuïtat del contracte de gestió del Servei de Transport Urbà de Viatgers. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Bona tarda. Aquest punt que tracta del contracte de gestió de servei del transport urbà de viatgers, en el seu moment es va denunciar el contracte per fer una nova licitació. Mentre se redactava el nou plec es continuava el servei. En aquest sentit, el que fem és aprovar la despesa per aquest 2024 d'aquesta continuïtat d'aquest contracte amb un valor de 301.830,20 euros, el que seria el contracte que ve històricament, adequat amb la revisió de preus de cada any, més les ampliacions de serveis, les modificacions, que pugen 67.059,88 euros. Amb això, el que tindríem cobert és tot aquest any 2024, mentre es tramita el plec, que està ja tècnicament acabant-se i que en tot cas ja es presentarà als grups municipals quan correspongui i els tècnics ho hagin acabat definitivament. I el que fem és aixecar el reparament. Per què? Perquè, si recorden, ja ho hem parlat altres vegades, amb una discrepància interna de continuïtat del servei o de pròrroga del servei, doncs des d'Intervenció es demana que es faci cada vegada que s'aprova aquesta despesa o es prorroga sense haver fet la nova licitació, es faci aquest reparament d'acord amb que hi ha una diferència de criteri. En aquest sentit, el servei continua. Recordem que és un servei que es va apostar ja fa temps a que sigui gratuït per tots els ciutadans i que, a partir de la gratuïtat del servei, doncs, l'augment de l'ús que en fan els ciutadans o que en fan els usuaris està molt alta. I, de fet, el plec el que intentarà és millorar encara més aquesta oferta gratuïta de transport públic dins de la ciutat.
Molt bé, moltes gràcies per part del PSC. Hi ha alguna intervenció? Senyor Juan Felipe.
Gràcies, alcaldessa. Buenas tardes a todos y todas. Nos presentan a aprobación la continuidad del contrato de gestión del servicio de transporte urbano. Antes de determinar nuestro posicionamiento en este punto, haremos una breve cronología de dónde venimos en relación al servicio del transporte. En Junta de Gobierno del 25 de febrero del 21 se acordó denunciar la prórroga del transporte urbano, ya que la voluntad del equipo de gobierno era dar por finalizado el contrato y proceder a una nueva licitación. Debido a esto, nos presentaron una prórroga dividida en dos ejercicios, que iría del 16 de abril al 31 de diciembre del 22 y del 1 de enero al 15 de abril del 2023. En el 22 fue por un valor de 237.000, en el 2023 97.000. El 16 de abril se presentó la prórroga hasta el 31 de diciembre del 23 con un valor de 263.000. Hoy nos presentan una nueva prórroga que irá del 1 de enero al 31 de diciembre del 24 por un valor de 368.000. Según informe de intervención, en su conclusión final, advierte que la prórroga del contrato estaba prevista, pero por acuerdo del 25 de febrero del 21 se denunció la prórroga, por lo que se daba por resuelto el contrato. A fecha del 16 de abril del 22, por acuerdo del 28 de marzo del 22, se acordó la continuidad del servicio y el gasto hasta el 15 de abril del 23. Posteriormente, se aprobó el gasto hasta el 31 de diciembre. Tampoco es aplicable la prórroga de 9 meses más, tal como establece el artículo 29.4 de la LCSP, ya que no se ha publicado el anuncio de la nueva licitación. Por todo esto, intervención en su informe con objeciones suspensivas nos indica que el servicio es evidente que debe de tener su continuidad hasta que se adjudique el nuevo contrato, ya que de momento es la mejor alternativa a la situación que se ha llegado. Pero si estamos en esta situación es debido a la falta de programación y planificación. Tras la lectura del informe, nuestro voto tanto en la primera prórroga presentada como en la siguiente fue no. No fue un no al servicio, sino a la gestión. En esta queremos ser más abiertos de miras y extenderles nuestra mano en el sentido de nuestro voto, porque por lo que les pedimos en este pleno del 29 de enero el compromiso formal a que antes de que acabe el ejercicio 2024 el servicio de transporte urbano será licitado. Por todo lo que aquí exponemos, nuestro voto a este punto 3 del orden del día será de abstención. Gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Juan Felipe, per part de la CUP. Senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. En aquest ple tornem a tenir aquest punt ja més que conegut. Per aquest motiu votarem en contra i tornarem a repetir el que ja vam dir el passat ple, el mes d'abril de 2023 o el mes de març del 2022, perquè siguem conscients de com de tard estem anant i la poca planificació i previsió amb què treballa aquest equip de govern. Tornem a portar a ple, obligats per intervenció, un punt amb aquest nom tan llarg i farragós, aixecament del reparament de l'aprovació de la despesa per la continuïtat del contracte, que traduït a un llenguatge més planer, això significa que s'acaba la licitació i que la nova encara no està preparada. Per tant, la continuïtat d'una licitació caducada ha de passar per ple. Vaja, que no s'han fet els deures. En aquesta ocasió es tracta del Servei de Transport Urbà de Viatgers. En el cas del bus urbà, es tracta d'un contracte de 10 anys vista, amb la possibilitat d'anar fent pròrrogues cada 5 anys. Fa un parell d'anys des de l'equip de govern es va decidir no prorrogar el contracte. Fins aquí tot perfecte. Però és una vergonya que en tot aquest temps no hàgiu estat capaços de redactar la nova licitació. Està clar que els serveis públics s'han de continuar prestant, faltaria més. No obstant, ja que sou el govern més car de la història, majoria absoluta amb un total de 14 regidors i el màxim càrrecs de confiança, almenys podríeu tenir la decència de portar les coses al dia. Que estiguem votant aquest punt en l'ordre del dia hauria de ser una humiliació com a govern. La CUP no comparteix de cap de les maneres aquesta deixadesa i per tant hi votarà en contra. No és la nostra responsabilitat que el govern no faci la feina. Esperem no haver de tornar-nos a repetir-vos aquest text del 2025. Igualment el tindrem a mà per si seguiu amb la tònica de deixadesa i anar fora de plaços que ja us caracteritza. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal, per part de Vox.
Buenas tardes a todos. Año 1964. Se construyen y habitan los pisos de Clols en Valls. Se expande el polígono industrial de Valls con la construcción de naves industriales. Surgen nuevos proyectos y construcción inmobiliaria. Existen en aquellos años pocos vehículos particulares en Valls. El señor Mario Forés detecta la necesidad de un transporte urbano. El 1 de marzo de 1988 se constituye la empresa de transporte urbano Forbus. Forbus SL es la actual empresa que ofrece el servicio de transporte urbano en Valls. El 25 de febrero del 21 se resuelve un contrato de transporte urbano con efectos el 16 de abril del 22. A pesar de la resolución del contrato, se continúa ofreciendo el servicio y aprobando el gasto hasta diciembre del 2023. Hoy se aprobará la continuidad del servicio y del gasto para el año 2024, pero no hay licitación, ni fecha de licitación, ni convocatoria de licitación, ni pliego de cláusulas de la nueva licitación del servicio. Pero el servicio debe continuar ofreciéndose. Valls no puede quedarse sin transporte urbano. ¿Por qué se prorrogan servicios tan importantes como este y se aprueban los gastos correspondientes sin licitarse? Los vecinos de Valls no saben que el servicio no está contratado cumpliendo en tiempo y forma. Y tal y como estipula la ley, por tanto, es una anomalía o irregularidad. La empresa Forbus está ofreciendo un servicio de transporte urbano en Valls, a mi juicio, de calidad. Pero debe licitarse el servicio. Háganlo. Votaremos en contra porque la necesidad del servicio de transporte urbano no puede ser utilizada como excusa para aprobar el gasto y la prórroga del servicio. ¿Por qué siempre agotan los tiempos? Si el problema reside en evitar que una empresa diferente a Forbus pueda ser la ganadora de la licitación del servicio de transporte urbano, no teman por ello, pero liciten el servicio y cumplan con su deber. Por cierto, la página web de Valls, de valsbus.com, hay que actualizarla. Como mínimo los horarios del bus de refuerzo educacional, que están los más recientes del 2011-2012. Gracias.
¿Y alguna intervención, señor Barberán?
¿Ves que dels dos cantors de la sala de plens han sortit unes paraules avui una mica així complicades, no? Per un costat que sembla que no estem complint amb la legalitat i per l'altre costat, no sé, no voldria repetir-les perquè no crec que s'hagin de repetir les que s'han dit aquí, no? Posant en dubte la feina dels tècnics, de tots els equips tècnics que estan treballant per les fer, bueno, no. Que quedi clar que tot aquest reparament és per una discrepància tècnica. La continuïtat del servei està garantida perquè els plecs ho permeten. Si no, no podríem pagar les factures, no es podia fer això, la sindicatura de comptes ens diria alguna cosa, etc etc. Que el plec ha de sortir, i tant, i el que ha de sortir és el millor possible, en un moment difícil tecnològicament. Quin model d'autobús, quins costos, hem de mantenir la gratuïtat del servei, que per cert ningú se n'en recorda, hem de recordar que aquest govern ha mantingut els serveis i no ha pujat els impostos, no sé si això és de vergonya, si això és d'aquestes paraules que s'han dit aquí, però en tot cas és un govern que ha estat 3 anys en època de Covid i dificultats sense pujar els impostos als ciutadans i prestant els serveis i fent gratuït el servei de l'autobús per temes de, que alguns se fiquen sempre a la boca, de 2030, d'ODS, etc etc. Si la gran dificultat és que tècnicament s'està treballant i s'està treballant en bon plec i es va agafar una empresa perquè és a dir, especialista per fer-ho ben fet, etc etc. Aquests qualificatius no s'entenc. Que em diguin falta de planificació, bueno, doncs quan tinguem el plec l'aprovarem i el tramitarem. Perquè el servei gratuït de la ciutat, que ha augmentat els usuaris, que ajuda a minorar la contaminació, que pot substituir en part el transport privat, etc etc. Si tot això no ho veuen positiu i l'únic que veuen i ataquen el govern és perquè el plec no ha estat en temps i forma, bueno, potser tenen raó, no tenen raó. Nosaltres és millor la qualitat que córrer i fer-ho de pressa. I per tant els tècnics hi estan treballant i els tècnics externs hi estan treballant. En quant al concepte, l'he repetit mil vegades i el torno a dir, perquè si un ciutadà ho sent, només, no ho senti només, no per entrar en polèmica, sinó per entrar en el concepte. Hi ha uns informes de secretaria que consideren la continuïtat del contracte i uns informes d'intervenció que consideren que s'haurien d'haver fet pròrrogues 9 mesos abans de tancar el contracte, que hi havia l'oportunitat i no s'han fet. És una discrepància tècnica de com aquest servei havia de continuar havent caducat i havent denunciat el plec en el servei en el seu moment per fer un nou plec. És un tema tècnic. Les partides hi són, els ciutadans tenen el servei és gratuït, etc etc. I ara el que estem fent és, d'acord amb aquest criteri, entre personal directiu de l'Ajuntament, és posar-ho damunt del ple i aprovar la despesa per tot aquest 2024 perquè l'empresa que fa els serveis pugui aprovar puntualment pel que fa els serveis. A partir d'aquí, cada és lliure diu que vulgui, però que la ciutadania sàpiga que no estem incomplint cap normativa, que ho fem públic perquè hi ha una discrepància tècnica i s'ha de fer públic i s'ha d'aprovar públicament, que el servei continua i en tot cas la licitació que farà és millorar encara aquest servei gratuït que fa la nostra ciutat, que ojalà ho fessin més ciutats gratuïtament com ho fem nosaltres.
Moltes gràcies a la intervenció, senyor Vidal.
Sí, senyor Barberà, aquí ningú està criticant la qualitat dels serveis, sinó estem, el que estem assenyalant és que vostès van fora de plaços i no d'un any, sinó d'uns quants. Llavors diuen que qui vol fer una cosa busca com fer-ho i qui no busca excuses. No cal que s'escudi amb el servei que es dona, que no és el que estem dient. O sigui, tirar pilotes fora en sabem tots, però estem dient que amb antelació i sabent els plaços, que es mirin de complir els plaços, sinó legalment, no dubtem que segurament legalment sí que es pot fer incomplir els plaços, reiterades vegades, amb molta dilació, però això és una mica esquivar el tema que estem dient. Gràcies.
Molt bé, passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 14. Abstencions? 3. Vots en contra? 3.
Molt bé, passem al quart punt, que és l'aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Valls relatiu a l'oficina local d'habitatge situada en aquest municipi pels anys 24-27. Té la paraula el senyor Joan París.
Bona tarda a tots. Portem aprovació a aquest conveni de col·laboració. És continuïtat del que ja ha avançat ara, que era el 2019 a 2023. L'objecte del conveni és per l'assessorament i la gestió dels serveis en matèria d'habitatge amb finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l'habitatge, o sigui, posar els serveis a prop de la ciutadania, el més a prop possible, com és aquí a Valls. El conveni ens obliga a mantenir una oficina local durant la vigència del contracte amb les persones amb tècnics, administratius i els mitjans suficients. Les funcions són unes funcions d'informació i d'atenció ciutadana referents a la llei del dret a l'habitatge, al pla de dret de l'habitatge i funcions de gestió en matèria de qualitat de l'edificació i rehabilitació d'habitatge, en matèria de programes socials de l'habitatge i en matèria de promoció de l'habitatge. En què fa el finançament són 200.000 euros repartits en 4 anys. El que ha vençut era de 172.750, o sigui que hem crescut uns 30.000 euros més. I algunes dades de l'activitat que hem fet, doncs expedients tramitats per pagar lloguer, per exemple, el 2022 van ser 418 amb un valor de 500.000 euros. Expedients tramitats per prestació especial d'urgència el 2022 van ser 4 amb 6.200 euros. I s'han tramitat sol·licituds d'habitatge en el registre general el 2022 de 148 sol·licituds. I això seria bàsicament aquest conveni.
Molt bé, per part del PSC, la meva intervenció, senyor Juan Felipe.
Ay, perdón. En nuestra intervención trataremos los puntos 4 y 5 conjuntamente. Nos presentan aprobación en el punt 4 el conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestió entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Valls relatiu a l'oficina local de l'habitatge pels anys 24 al 27. I en el punt 5 el conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Valls relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatge per a l'any 2024. Una vez leídos los acuerdos de los convenios ya mencionados y viendo que son de interés para nuestra ciudad, nuestro voto será favorable a la firma de ellos. Pero sí que les queremos puntualizar que la gestión de estos recursos que vendrán a la firma de estos convenios se debe mejorar con respecto a lo de años anteriores. Esperamos y deseamos que así sea. Gracias.
Moltes gràcies. Per part de la CUP, hi ha alguna intervenció? Per part de Vox, hi ha alguna intervenció?
Gracias. Yo haré una intervención también incluyendo los puntos 4 y 5 del orden del día de hoy. Existen en España miles de familias y personas que tienen problemas de acceso a la vivienda. Los poderes públicos en España, mediante las políticas llevadas a cabo durante estas últimas décadas, especialmente los ayuntamientos, han provocado que existan especulación inmobiliaria y han restringido mediante normativas la liberación del suelo, que es una medida que haría bajar el precio de la vivienda, y han provocado que muchas personas tengan serias dificultades para mantener su casa y para pagar los servicios asociados a ella. Si las políticas generales en España hubiesen favorecido la economía, la industrialización, el comercio, las exportaciones y el consumo, entre otras cosas, y se hubiese favorecido la estabilidad de precios conteniendo la deuda pública respecto al PIB, hoy no se tendría que utilizar ninguna agencia de vivienda de Cataluña o su función sería puntual, ya que la economía de los ciudadanos no sería tan precaria como lo es hoy. Pero está claro que las políticas generales han llevado el camino opuesto y la dependencia económica de muchas familias recae ya en la administración pública. Por tanto, estamos inmersos en España en un modelo al estilo venezolano y al más puro estilo Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. La Constitución española, en su artículo 47 y 50, hace referencia al derecho de los ciudadanos para disfrutar de una vivienda digna y al deber de los poderes públicos para que así sea. Pero en ningún momento dice que los ciudadanos disfrutarán de sus viviendas gracias a la necesidad de que el Estado se las facilite, que parece ser que es hacia donde vamos. Señor Joan París, usted es el regidor de vivienda de este ayuntamiento, forma parte del equipo de gobierno y el día 16 de este mes de enero firmó usted la memoria justificativa de este convenio. Esta memoria justificativa dice que este convenio no supone un gasto al Ayuntamiento de Valls que pueda comprometer directamente el presupuesto municipal, pero sí comporta un gasto. El presupuesto para el año 24 de ProValls refleja una aportación del Ayuntamiento de Valls de 85.000 euros anuales para mantener la oferta de este servicio. Eso quiere decir que en 4 años los vecinos de Valls pagarán con sus impuestos 340.000 euros para ofrecer este servicio. Desde las administraciones públicas no prima nada más que la mala gestión que nos lleva a la ruina económica y social. Vamos a votar en contra por la mala gestión general de la Generalidad de Cataluña y particularmente la mala gestión general del Ayuntamiento de Valls. Y especialmente porque estos servicios no deberían ser necesarios al nivel que lo son si las políticas generales hubiesen ido encaradas a favorecer la economía general y de las familias. Gracias.
Molt bé, passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. 19. Abstencions. Cap. Vots en contra. 1.
Hi ha alguna explicació de vot? No? Doncs passaríem al 5è punt, que és l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Valls relatiu al programa de mediació pel lloguer social d'habitatges per l'any 2024. Té la paraula el senyor Joan París.
Bé, aquest és un conveni que va parar conjuntament amb el que hem parlat abans. Aquesta vegada, a diferència del 2019-2023, només és per un any. Sembla que s'està estudiant redactar un conveni més ampli i per això només s'ha fet per un any, cosa que l'anterior era de 4 anys. L'objecte és el conveni és impulsar programes de mediació d'habitatge per al lloguer social mitjançant la borsa de mediació situada al municipi de Valls per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat a la gestió d'aquests serveis. Concretament, és mantenir la borsa durant el termini de vigència del conveni amb personal tècnic, administratiu, suficient i format per realitzar aquestes funcions i també realitzar funcions d'informació, l'assessorament als propietaris en els programes socials d'habitatge que inclou la mediació per al lloguer social i l'acompanyament, l'assessorament a les persones sol·licitants d'habitatge i l'acompanyament a la cerca d'habitatge i també el seu acompanyament, i realitzar funcions de mediació com és captació d'habitatges desocupats per posar-los en lloguer amb preus assequibles, la mediació en les persones propietàries i les llogaters, el seguiment de l'ús i la destinació dels habitatges que formen part del programa de mediació i el seguiment i control dels pagaments dels lloguers. Pel que fa al finançament, el finançament ve determinat per dos ítems, un que és la captació d'habitatge nou, i l'altre que és per les actuacions de seguiment i gestió dels contractes que ja portem, que ja estan en vigència, que són 130 contractes. L'import màxim d'aquesta subvenció són de 30.950 euros. I aquí, això és tot.
Molt bé, moltes gràcies. Per part del PSD ha fet tot això. Per part de la CUP hi ha alguna intervenció? No? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 19. Abstencions? Cap. Vots en contra? 1.
Molt bé, doncs passarem a l'apartat de mocions, que és el punt número 6, moció presentada pels grups municipals de Junts per Valls i la CUP per demanar l'adhesió a la iniciativa legislativa popular per la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català per un mínim del 6% del PIB per l'educació. Per part de Junts per Valls té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Avui des del grup municipal de Junts per Valls, conjuntament amb el grup municipal de la CUP, presentem una moció per demanar l'adhesió a la iniciativa legislativa popular per la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català per un mínim del 6% del PIB per l'educació. Ho fem des del convenciment que l'educació és un dels pilars fonamentals de la nostra societat, a més de ser un dret fonamental que cal garantir per totes les persones, ja que només amb un sistema educatiu d'excel·lència podem garantir un futur millor pel nostre país. En una societat competitiva com la que vivim actualment, hem de poder garantir que tots els joves arribin al final de la seva etapa educativa tenint a l'abast totes les oportunitats, i això només es garanteix amb un finançament adequat d'aquest sistema educatiu, començant per ampliar l'oferta pública per als infants de 0 a 3 anys perquè Està àmpliament demostrat que la formació en aquesta etapa incideix en el desenvolupament dels infants de manera directa, en la seva socialització i en la seva capacitat d'adquirir coneixements. Però també la reducció de les ràtios en els grups d'alumnes, a tots els nivells, tant d'ensenyaments obligatoris com a postobligatoris o universitaris, ja que la disminució d'alumnes per grup fa que la formació que reben pugui ser més personalitzada, puguin participar de manera més activa en les classes i això comporta una major implicació i una millor adquisició de coneixements. Així també s'aconsegueix afrontar tant l'abandonament escolar com la millora de les capacitats dels alumnes. Cal invertir en adequar i modernitzar els centres educatius públics que puguin disposar dels recursos necessaris físics però també tecnològics perquè els docents puguin treballar en aquesta educació d'excel·lència que volem pel sistema educatiu català. Hem de garantir l'erradicació de la segregació escolar treballant per la implantació de la coeducació en tots els àmbits educatius, perquè aquest és el primer pas per tenir el sistema educatiu inclusiu que preveu el Decret 150 del 2017. També hem de dotar el sistema educatiu de recursos suficients per seguir impulsant la immersió lingüística, un model d'èxit al llarg de més de 30 anys, perquè aquesta garanteix la cohesió social i cultural a la vegada que garanteix la igualtat d'oportunitats. Cal també incrementar l'oferta de formació professional per poder respondre a les necessitats laborals actuals i també ens cal un major finançament per a les universitats públiques catalanes perquè siguin mitjançant la recerca i la innovació una de les palanques tractores del nostre país i per al seu reconeixement com a centres d'excel·lència a nivell internacional. També cal dotar de manera suficient l'oferta d'ensenyaments especials com la música, la dansa, l'esport, també les escoles de formació per a adults, perquè sempre és el moment d'accedir a formar-nos i hem de donar-ne l'oportunitat en totes les etapes i en tots els àmbits. Per això cal incrementar el sistema d'ajuts i de beques, perquè l'accés a l'educació sigui realment un dret del que no se'n vegi privat ningú. I en tot l'exposat, les corporacions locals hi tenim molt a dir, perquè som l'administració més propera al ciutadà i qui més coneix les necessitats del territori, per tant, també cal un ajust en les transferències en l'àmbit d'educació. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per conviure democràticament en la pluralitat, des d'enfocaments pedagògics que possibilitin la construcció crítica del coneixement, l'autonomia del pensament i l'aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment de l'origen, la llengua o les condicions individuals. I aquest sistema és el que hem de finançar de manera suficient per la seva pervivència. I per això cal garantir l'efectiu compromís de despesa en l'educació d'un mínim d'un 6% del PIB de Catalunya i així aconseguir l'objectiu de situar-nos als millors estàndards europeus en l'àmbit educatiu. És per això que portem a proposta els acords que es recullen en la moció. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP. Senyora Montalà.
Bona tarda, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, avui presentem aquesta moció, com ja ha dit la regidora Rosa Rovira, conjuntament amb Junts per Valls i arran també de la proposició per part del MEAC, a qui agraïm doncs, aquesta iniciativa. Tal com recull la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, Catalunya té el compromís d'incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu català fins a arribar al 6% del PIB. Contràriament, des de l'any 2010 aquesta tendència ha estat justament la contrària i el pressupost en educació s'ha vist reduït i ha patit retallades que mai s'han recuperat. Actualment la despesa en educació se situa per sota del 3% del PIB, a menys de la meitat del que correspondria segons l'acord present en aquesta llei. Aquesta situació repercuteix directament en la qualitat del nostre sistema educatiu, que pateix dia rere dia, tant professionals com alumnes, víctimes d'aquesta situació. I suposa un retrocés en la manera com formem a les generacions que venen i que vindran. Els recursos que manquen avui en dia es dedicarien, tal com exposa la pròpia moció, a un seguit de qüestions que fa temps que demana el professorat i les persones que dia a dia conviuen amb aquesta situació. Com per exemple la reducció de ràtios, la millora dels equipaments, el desplegament complet del sistema inclusiu, l'erradicació de la segregació escolar, l'establiment de servei de menjador universal i gratuït i la millora de tots els nivells educatius. Gratuïtat en l'etapa 0 a 3, més places per a la formació professional, més finançament per a la universitat pública o els recursos suficients per impulsar la immersió lingüística, entre d'altres. L'educació, i concretament l'educació pública, és el motor per a la transformació social i per construir un país basat en la llibertat, la solidaritat i la justícia social. De fet, és un dret per a totes les persones i un bé que ha de ser doncs, finançat i impulsat des de l'administració pública. Per tots aquests motius, la CUP presentem aquesta moció en aquest plenari. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra, senyora Teresa Rull, té la paraula.
Gràcies. Perdó. Fa temps que es reivindica amb raó que la despesa pública en educació s'hauria d'igualar al 6% del PIB. Això diu la LEC. Però per què? En què es basa en aquest objectiu? Doncs la idea de fons és que els països amb millors resultats educatius dediquen prop del 6% del PIB a educació. Això vol dir que entre totes les administracions, municipals, territorials, estatals o federals, la despesa en educació obligatòria i postobligatòria pública arriba al 6% del PIB. Cal tenir en compte, però, que aquest percentatge no només inclou la despesa pública del Departament d'Educació, sinó del conjunt d'administracions amb competències en matèria educativa, l'administració local, central, universitats, etc. El pressupost de la Generalitat és de 38.000 milions i el PIB de Catalunya és al voltant de 209.000. El 6% del PIB vol dir una despesa en educació d'uns 13.140 milions. Arribar al 6% només en pressupost de la Generalitat implicaria destinar un de cada 3 euros del pressupost d'educació. Encara falten gairebé 4.000 milions per arribar al 6% del PIB, que és una mica complicat si la Generalitat ho ha de fer tota sola. Ara bé, actualment tenim el pressupost més alt de la història del Departament d'Educació. Ens estem acostant a l'objectiu del 6% i any rere any va creixent. Tot i amb això cal posar el focus de debat en alguns aspectes. Primer, actualment el pressupost del Departament d'Educació és de 6.681 milions i el d'universitats de 1.477 milions. En total, la Generalitat posa 8.158 milions, el 80-21% del seu pressupost, que és el 3,7% del PIB. Però encara hi hem de sumar la despesa d'ajuntaments i estat. La Generalitat és qui té més competències. Ha d'intentar trobar més recursos per acabar de revertir retallades i millorar els recursos destinats als centres, sobretot donant més als que més ho necessiten. Segon, finançament de l'Estat. L'Estat té un pressupost global per educació de gairebé 6.000 milions, un 1,5% del seu pressupost. A Catalunya n'arriben cada any 306 milions. S'hauria de comprometre a millorar la formació inicial, reduir desigualtats i promocionar polítiques d'inclusió. Sense això és impossible arribar al 6%. Tercer, finançament municipal. Els ajuntaments tenim una despesa mitjana en educació del 9% dels pressupostos, però hi ha grans diferències entre nosaltres. Tenim un paper clau en polítiques d'activitats extraescolars, enriquiment de la part lectiva amb aprenentatges arrelats al territori, polítiques socials que acompanyen l'educació i en el manteniment dels centres de primària. En total, una despesa d'uns 734 milions. Però hi ha d'haver un acord de país sobre quin percentatge mínim de pressupost han de posar els ajuntaments per a les seves competències. No pot ser que uns hi estiguin destinant el 15% i els altres menys el 7%. Sense això, tampoc no s'arriba al 6%. Totes les administracions sumen una despesa anual d'uns 9.198 milions. O sigui, la despesa pública en educació a Catalunya se situa en el 4,21% sobre el PIB. La més alta dels darrers anys, el 2014, hi dedicava 5.000 milions i actualment n'hi destina 6.681. També hem de tenir en compte les noves aportacions del departament, l'increment de 3.700 docents a partir del gener del 2023, que té un cost de 170 milions. I cal afegir-hi també l'acord a què van arribar la setmana passada al Departament d'Educació amb els sindicats docents, comissions obreres i UGT per a la reversió de totes les retallades, com és el reconeixement del primer estadi docent a partir dels 6 anys, l'equiparació salarial al personal docent del cos de professors tècnics de formació professional i del cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny, o la reducció calendaritzada de 2 hores lectives per a majors de 55 anys que es calendaritzaran en 2 cursos. Aquestes 3 mesures tenen un cost econòmic de 67,5 milions d'euros i estan incloses en els pressupostos de la Generalitat per al 2024 pendents de ser aprovats. Volem un sistema educatiu que compti amb la inversió mitjana europea en educació, perquè la inversió en l'escola d'avui és inversió per al país de demà i aquesta inversió ha de seguir creixent. Però no podem pretendre que tot l'esforç provingui del Departament d'Educació. Cal una col·laboració entre administracions per assolir aquest objectiu comú. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part del PSC, senyora Invernon.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Diverses associacions es van agrupar a inicis del 2023 per impulsar la ILP pel 6%. Al març es van reunir amb els grups parlamentaris i al juny a Vic es va presentar la ILP i es va iniciar la recollida de signatures. Al novembre es van entregar 61.397 signatures al Parlament. L'any 2009, amb el tripartit del president Montilla, el Parlament de Catalunya va aprovar la LEC. Aquesta, en la seva disposició final segona, recollia: el govern, a fi d'assolir els objectius d'aquesta llei, ha d'incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu i prenent com a referència els països europeus que excel·leixen en educació. Ha de situar progressivament durant els propers 8 anys la despesa educativa a l'entorn, com a mínim, del 6% del producte interior brut. A Catalunya mai s'ha assolit aquesta xifra. Respecte al PIB, el 2009 la despesa era un 3,59%, el 2020 un 3,82%, incorporant la despesa dels ajuntaments. I sense aquesta, la inversió de la Generalitat només arriba al 2,8%. Estem a favor que es doni compliment a la LEC, que es tramiti la ILP i que el Parlament pugui debatre-la. I els avancem que el vot del nostre grup serà favorable. Encara més, en aquest context en el qual ens situem a la cua d'Espanya, amb els pitjors resultats en les proves PISA, després d'anys de retallades de pressupostos en educació i manca d'inversió de la mà dels governs de CiU amb el suport del PP. Cal més inversió per desenvolupar una veritable escola inclusiva, amb més professionals i recursos pedagògics, més ajuts per a l'alumnat vulnerable, estretament relacionat amb l'abandonament escolar prematur. Revertir l'abandonament escolar prematur, que està situat al 16,9%. Universalitzar el 0 a 3 gratuït, millorant el seu finançament, creant noves places públiques amb equilibri territorial per assegurar l'equitat. Garantir l'aprenentatge de l'anglès als 16 anys. Modernitzar, prestigiar l'FP de qualitat, dual, gratuïta, actualitzada i que doni respostes a les necessitats formatives del territori i dels sectors estratègics emergents. Alinear les polítiques actives d'ocupació per a l'acreditació de competències, millorant el reconeixement i suport de la tasca dels i les docents, transformar les infraestructures educatives i adequar-les a l'emergència climàtica de forma sostenible i saludable, construir els centres pendents, disminuir els centres amb barracons i impulsar les obres de reforma. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Imbarrón, per part de Vox.
Gràcies. El diario El Periódico publica el día 5 de diciembre de 2023 un artículo en el que explica de una manera muy entendible los resultados en Cataluña del último informe PISA y que ha ocurrido en Cataluña con el nivel educativo en estos últimos años. El periódico titula su artículo así: Informe PISA. Cataluña registra resultados catastróficos y se sitúa a la cola de España. Yo lo hubiese titulado así: Informe PISA, la hecatombe educativa en Cataluña. En los últimos 10 años, el alumnado en Cataluña ha perdido un curso en matemáticas, casi dos en comprensión lectora y casi uno en ciencias, y presenta peores resultados que los de la media española. La crisis de la COVID-19 solamente ha acelerado la trayectoria de los malos resultados, porque el informe anterior, el de 2018 y anterior a la pandemia, ya reflejaba malos resultados para los estudiantes en Cataluña. Entre 2012 y 2022, en materia de matemáticas, Cataluña es el territorio que más cae, junto con Euskadi y Navarra. Los alumnos que asisten a centros educativos privados obtienen mejores resultados que los alumnos que asisten a los públicos, y en Cataluña se observan las mayores diferencias de toda España. La cuestión es que si estos resultados en Cataluña han sido por falta de financiación de los centros educativos públicos o por una mala gestión de las administraciones públicas. Ustedes adhieren a este manifiesto que, entre otras cosas, pide garantizar la inmersión lingüística en la lengua catalana. Pero no debemos pasar por alto que en este municipio y en sus centros educativos públicos la inmersión lingüística es más que una realidad, es una imposición. También sabemos que se financian con dinero público actividades en las escuelas públicas como gincanas, donde algunas pruebas que tienen que hacer los jóvenes entre ellos y jóvenes menores con adultos es explotar globos utilizando posturas sexuales entre ellos. Esto, ¿lo recuerdan? Ocurrió en Vilassar de Mar. Yo sí lo recuerdo porque es un escándalo que se realice en todo este tipo de actividades, pero es más escándalo todavía que se financien con dinero público destinado a educación. ¿Es necesario destinar más recursos económicos al sistema educativo español, incluido el catalán? Pues creemos que sí, pero la gestión que se realiza de estos recursos económicos no es la adecuada. Y mientras el dinero destinado a la educación siga revirtiéndose en adoctrinamiento lingüístico, en adoctrinamiento en políticas feministas y todo este tipo de cuestiones, nuestro voto será en contra.
Molt bé, passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. 19. Abstencions. Cap. Vots en contra. 1.
Passem al setè punt, que és la moció dels grups municipals de Junts per Valls, Esquerra i la CUP, de suport a Julián Assange. Per part de Junts per Valls, té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Agraïm en primer lloc a l'Assemblea la iniciativa d'aquesta moció que avui portem a ple. Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les seves opinions, el d'investigar i rebre informacions i opinions i el de difondre sense limitació de fronteres per qualsevol mitjà d'expressió. Llibertat d'opinió i d'expressió. Malgrat el que diu l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans, llibertat d'opinió i d'expressió, repeteixo, el que hauria de ser un mantra almenys en aquells països que s'autoanomenen estats de dret, malgrat això, deia, Julian Assange s'enfronta un cop més al que podríem anomenar terrorisme d'estat i corre el perill de ser extradit del Regne Unit als Estats Units per una cosa tan disruptiva, permetin la ironia, com el d'haver complert amb el deure que té tot periodista, que és el d'informar. En aquest cas, d'informar sobre fets delictius molt greus que han comportat milers de víctimes innocents i que poden afectar el futur i la seguretat de milions de persones. Aquesta extradició, si es consuma, crearà un gravíssim precedent per a la llibertat de premsa, la qualitat democràtica i la transparència del món de la informació, i també la interferència i coacció a la tasca pròpia del que és l'essència pròpia del periodisme. Malauradament, Julian Assange no està sol en aquest despropòsit. Pablo González, periodista basc, porta més d'un any tancat en una presó polonesa. Jamal Khashoggi va ser assassinat l'any 2018 a Istanbul. Les dades fan fredat. Cada quatre dies és assassinat un periodista a mans de governs corruptes o grups de poder, i només un 13% d'aquests assassinats s'arriben a investigar. És per tot això que avui presentem en aquest ple i a proposta de l'Assemblea, com deia, aquesta moció que fem nostra juntament amb els grups municipals d'Esquerra i de la CUP, de suport a Julian Assange, en definitiva de suport i compromís amb la llibertat d'opinió i d'expressió. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra, té la paraula la senyora Natàlia Monconilla.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a totes i tots. El grup municipal d'Esquerra Republicana Valls ens hem sumat a aquesta moció profundament convençuts i compromesos amb la defensa de la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa, uns valors que considerem fonamentals en la vertebració de qualsevol societat democràtica, pacífica i justa, i que indubtablement són una eina de transparència i responsabilitat, elements indispensables per aconseguir i mantindre la confiança de la nostra ciutadania en les institucions. Reconèixer aquestes llibertats, però, no només implica la possibilitat de compartir i difondre informació i opinions. Reconèixer aquestes llibertats implica també protegir contra qualsevol tipus de repressió aquells que amb gran coratge i honestedat decideixen exercir-les per protegir les societats de corrupció i abusos de poder. Malauradament, com tots sabem, aquestes llibertats es veuen amenaçades a molts llocs del món, també en països que es defineixen com a estats democràtics. Els números són estremidors. Més de 90 periodistes moren cada any assassinats per governs corruptes i altres grups de poder. Només el 13% d'aquests assassinats s'investiga. Inacceptable. També són inacceptables altres formes de repressió com la censura, l'autocensura, els contractes precaris, els acomiadaments sobtats injustificats, els assetjaments o les denúncies que s'apliquen contra els periodistes en l'exercici de la seva professió. Aquesta moció destaca especialment dos noms que simbolitzen una lluita incansable per aquestes llibertats, Julián Assange i Pablo González, amb dos empresonats simplement per informar amb valentia i integritat, per exercir la seva professió amb rigor i exposar veritats que alguns preferirien que no veiessin la llum. Així doncs, agraïm a l'Assemblea la seva iniciativa i als grups de Junts per Valls i de la CUP Alternativa Municipalista la presentació conjunta d'aquesta moció. Exigim la llibertat immediata de Julián Assange, de Pablo González i de tots aquells periodistes injustament empresonats pel seu treball. Defensar la llibertat d'expressió i de premsa no només és defensar un dret individual, sinó també un de col·lectiu. La informació ens capacita per prendre decisions informades i debatre aquelles qüestions que afecten profundament les nostres vides. Al costat de la llibertat d'expressió i la protecció dels drets fonamentals, sempre ens hi trobaran. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Presentem aquesta moció juntament amb Junts per Valls i Esquerra arran de la proposició per part de l'Assemblea, a qui agraïm la seva iniciativa. El cas de Sants establirà un precedent per al periodisme a tot el món, l'accés a la informació d'interès i la llibertat d'informació. En l'atorgament de l'asil al ciutadà australià Julià Sants, l'estat equatorià va fer... L'estat equatorià va fer diverses apreciacions, entre elles va constatar que el senyor Sánchez es trobava sense la deguda protecció i auxili que havia de rebre per part de l'estat del qual és ciutadà i que, segons diverses declaracions públiques i comunicacions diplomàtiques realitzades per funcionaris de Gran Bretanya, Suècia i Estats Units d'Amèrica, s'inferia que aquests governs no respectarien les convencions i tractats internacionals i donarien prioritat a lleis internes de jerarquia secundària contravenint normes expresses d'aplicació universal. Ens preguntem per què serveixen la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats de dret internacional si quan hi ha interessos d'uns lobbies, d'uns polítics o d'uns poders fàctics se'n fan interpretacions interessades o excepcions puntuals. El cas de Julian Assange ja ens ha mostrat que ni els drets universals són tan universals ni els estats democràtics tan democràtics. Hi ha molta feina a fer, manca transparència, ètica, valors i sentit de responsabilitat pel bé comú per protegir aquells que defensen els valors que hauríem de tenir com a societat. Els valors no es demostren en paraules sinó en accions i la situació de Sánchez ens mostra clarament que les paraules disten molt de la realitat. El camí que portem com a societat occidental ens condueix a la manca d'empatia, l'individualisme, el control i a una societat distòpica on qualsevol element incòmode pel sistema és reprimit. El cas de Sánchez no només marca un precedent, sinó que és un clar missatge a qualsevol persona o periodista que pugui arribar a incomodar els qui tenen el poder. Hem de treballar i de valent per capgirar aquesta direcció, tant al nostre dia a dia com a les institucions. La transparència, el treball pel bé comú i la protecció de la vida i l'entorn són unes bases que hauríem de tenir consolidades com a societat i clarament no són ni tan sòlides ni tan esteses. Els que tenim algun poder mai, i dic mai sense excepció, hauríem de fer servir aquest poder per cap altra cosa que no fos el bé comú. Qüestionem-nos profundament si la nostra societat en podem dir avançada perquè depèn de com es resolgui el cas de Sánchez, en comptes d'avançar anirem endarrere. Com a CUP defensem una societat amb justícia social on totes les persones tinguin dret a una vida digna. Sense llibertat d'opinió i d'expressió, això és del tot impossible. Per això presentem conjuntament aquesta moció i votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part del PSC, hi ha alguna intervenció? No. Per part de Vox, hi ha alguna intervenció?
Gràcies. Sinceramente, debo decirles que durante la lectura de esta moción he quedado perplejo. Y después de acabarla de leer, ni siquiera he sabido calificarla, porque la insensatez y la contradicción entre lo que dicen y lo que hacen ustedes no tiene parangón. Ustedes dicen que aquí los periodistas son víctimas de múltiples abusos, como la censura, el acoso, denuncias intimidatorias, etc. También exigen que los periodistas puedan ejercer su profesión sin restricción de su libertad personal y que deban tener garantizados sus derechos profesionales dentro de una amplia libertad de prensa para garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados. Pero claro, el portavoz de Esquerra Republicana, el señor Rufián, trata a algunos periodistas de forma despectiva en el Congreso de los Diputados cuando le hacen preguntas incómodas o estos periodistas ejercen su libertad de prensa, de información y de opinión. Y yo me pregunto, ¿el señor Rufián trata así a esos periodistas porque para ellos los derechos humanos no son de aplicación y para otros periodistas afines a él sí lo son? ¿Les gusta a ustedes la programación y el contenido de TV3? Pues ustedes utilizan a TV3 como herramienta de adoctrinamiento y propaganda oficial, precisamente de lo que ustedes se quejan en esta moción. Hablan ustedes también de prevaricación haciendo mención a la actual práctica de reparto de subvenciones institucionales otorgadas arbitrariamente a cambio de favorecer intereses políticos. Realmente no sé si este fragmento de la moción va dirigido al Partido Socialista y ese es el motivo por el que el Grupo Municipal Socialista aquí presente no suscribe también esta moción. Quien denuncia comisiones de delitos nunca puede ser considerado un transgresor de la ley, y menos si los delitos expuestos afectan el futuro de la humanidad y la seguridad de millones de personas, dicen también ustedes en esta moción. Los delitos de sedición, malversación y terrorismo por los que se ha acusado a dirigentes políticos catalanes secesionistas y por los que algunos de ellos han estado en prisión son atentados contra la seguridad de millones de personas, las que vivimos en Cataluña y los del resto de España. Por tanto, Vox no puede ser considerado transgresor por haber llevado a los tribunales a dichos dirigentes políticos catalanes secesionistas, pero no puede decirse lo mismo de los que se sentaron en el banquillo de los acusados.
Miren, esta moción no debería ni siquiera ser votada por la insensatez de sus argumentos, pero precisamente por eso mismo nuestro voto será en contra. Gracias.
Molt bé, passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 16. Abstencions? 3. Vots en contra? 1.
Doncs passem al 8è punt, que és la moció presentada pel grup municipal de Vox pel compliment de la legislació vigent. Té la paraula el senyor Guadalete, Vox.
Muchas gracias. El pasado día 4 de diciembre de 2023, yo mismo, Francisco González, como concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox Valls, presenté telemáticamente ante este ayuntamiento instancia general dirigida al alcalde presidente, donde exponía, entre otras cuestiones, que a efectos legales, el Ayuntamiento de Valls es un edificio de la Administración Pública del Estado español y, como tal, debe cumplir con la legalidad vigente a todos sus efectos. Que en el exterior de este ayuntamiento no ondea la bandera de España y en su interior tampoco está la bandera ni la efigie de su majestad el rey don Felipe VI. Tampoco ondea la bandera ni está representada la efigie de su majestad el rey de España en ninguno de los edificios públicos del municipio. Por tanto, este ayuntamiento está incumpliendo con la ley 39/1981 de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, y el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. En definitiva, este ayuntamiento está incumpliendo con la legalidad vigente, especialmente sus máximos responsables, que son el equipo de gobierno y la señora alcaldesa. Existen leyes y normativas en España y en Cataluña que pueden ser de mayor o menor agrado para cada uno de nosotros o de nuestros partidos políticos, pero deben cumplirse en tanto que estén en vigor. Esta premisa es la que construye frente al ciudadano confianza y respeto institucional. ¿Qué clase de credibilidad puede ofrecer una entidad y administración pública que incumple flagrantemente con la legislación vigente? Las administraciones públicas, y en el caso que nos concierne el Ayuntamiento de Valls, deben dar ejemplo del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes. Como ejemplo, no puede exigirse al ciudadano que cumpla con sus obligaciones fiscales reguladas en leyes y normativas y, por otro lado, las administraciones públicas saltarse la ley que no les conviene por cualquier tipo de ideología política. Por tanto, esta moción propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que el Ayuntamiento de Valls, el Pleno Municipal en su conjunto y especialmente el equipo de gobierno cumplan con la Ley 39/1981 de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, y el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Segundo, que el cumplimiento de la ley y el Real Decreto mencionados en el punto anterior se haga teniendo en cuenta que la bandera de España nunca podrá ser de menor tamaño que las banderas locales y autonómicas y que la efigie del rey nunca podrá ser de menor tamaño que la imagen del presidente de la comunidad autónoma. Tercero, se cumpla y haga cumplir en el Ayuntamiento de Valls y en los demás edificios y entes de la Administración Pública del municipio de Valls la legalidad vigente en la materia objeto de esta moción. Antes de proceder a sus intervenciones, si es que van a intervenir, y antes de proceder a la votación de esta moción, quiero incidir en que no solamente están ustedes votando a favor o en contra de los acuerdos que acabo de mencionar, sino que están ustedes votando también a favor o en contra de que este ayuntamiento y sus máximos responsables cumplan o no cumplan con la legislación vigente. Aquellos concejales de los diferentes grupos municipales aquí presentes que decidan no apoyar con su voto a favor esta moción, que la finalidad de la misma es que se haga cumplimiento de la ley en Valls, deben saber que están contribuyendo manifiestamente a la ilegalidad en este municipio y ayuntamiento. Lo advertí en mi escrito del 4 de diciembre de 2023 y lo advierto nuevamente ahora en esta moción. Si no se hace cumplimiento de la legislación vigente, Vox elevará esta instancia a las administraciones superiores correspondientes y a las administraciones que crean necesarias para hacer cumplimiento de las leyes mencionadas en esta moción y de cualquier otra ley que se esté vulnerando deliberadamente o no en este ayuntamiento. Muchas gracias.
Molt bé, per part d'Esquerra Republicana hi ha alguna intervenció? Per part del PSC hi ha alguna intervenció? Per part de la CUP hi ha alguna intervenció? Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Un. Abstencions? Cap. Vots en contra? 19.
Molt bé, doncs passaríem al punt 9, que és la moció presentada pel grup municipal de Vox per la modificació de l'article 115 del reglament orgànic municipal. Té la paraula el senyor González.
Muchas gracias. La redacción actual del reglamento orgánico municipal de Valls impone restricciones significativas a la formulación y a la respuesta de preguntas en el transcurso de los plenos municipales en nuestro ayuntamiento. Por eso, esta iniciativa pretende adecuar las disposiciones locales a las normativas de mayor jerarquía, concretamente a la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña. Existe una discrepancia importante entre el Reglamento Orgánico Municipal y la legislación de rango superior. Por ello, resulta fundamental abordar esta modificación que supone la supresión de las restricciones actuales relacionadas con la antelación de 5 días para la presentación de preguntas por escrito, ya que esta supresión permitiría formulación de preguntas de manera más ágil y dinámica durante el desarrollo de las sesiones plenarias, favoreciendo la participación de los concejales. Por tanto, para adecuar el redactado del artículo 115 del Reglamento Orgánico Municipal a la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, proponemos la supresión del redactado de los 2 puntos del artículo 115 que hacen referencia a la obligatoriedad de realizar preguntas por escrito de 5 días hábiles anteriores al Pleno y a la respuesta a estas preguntas. La redacción de estos 2 puntos atenta contra los derechos de la oposición y contradice una normativa de rango superior. Por ello, proponemos también en esta moción que se adopte en el redactado de este artículo 115 del ROM lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Municipal de Régimen Local de Cataluña, para que puedan realizarse preguntas oralmente en el transcurso de la sesión, también para que puedan realizarse preguntas por escrito 24 horas antes del comienzo del Pleno y para que puedan también formularse preguntas por escrito a responder en plazo máximo de 1 mes. Nuevamente, me gustaría indicarles que la votación en contra de esta moción supondría contradecir una norma de rango superior, la que prohíbe expresamente la legislación vigente, que sean contradichas por normativa de rango inferior, como sucede en este caso. Desde Vox vamos a velar para que este consistorio cumpla con la legalidad y les vamos a instar por todos los medios para que así sea. Muchas gracias.
Molt bé, per part d'Esquerra Republicana hi ha alguna intervenció? Per part del PSC hi ha alguna intervenció? Per part de la CUP hi ha alguna intervenció? Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 1. Abstencions? Cap. Vots en contra? 19.
Molt bé, doncs passaríem al punt de ser, que són precs i preguntes. Ha arribat preguntes, senyor secretari? No hi ha preguntes, doncs precs per part del PSC, algun prec? No, per part de la CUP hi ha algun prec? No, per part de Vox hi ha algun prec? Doncs endavant.
Muchas gracias. Rogamos al equipo de gobierno que hagan los posibles para que algunas tareas ordinarias del ayuntamiento se realicen lo antes posible, especialmente aquellas que implican información útil al ciudadano. Este ruego se lo hacemos porque tenemos conocimiento de que algunos técnicos del ayuntamiento están saturados de trabajo y algunas labores ordinarias quedan retrasadas. Entre estas labores ordinarias está la actualización de la información en las páginas web del ayuntamiento y de sus respectivos órganos y empresas. He comprobado en primera persona que el Departamento de Informática es uno de los que más trabajo tiene, pero también es cierto que con la legislatura avanzando, ciertas informaciones deben actualizarse en las webs municipales. Por ejemplo, en la web del Ayuntamiento, en el apartado de estructura municipal, concretamente en el Pleno Municipal, todavía aparece la fotografía del Pleno de la legislatura anterior y en el apartado de grupos municipales también aparecen los de la legislatura anterior. Por tanto, la información oficial que se desprende no es la actualizada. Lo mismo podríamos decir de otras webs municipales. Por ello, rogamos al equipo de gobierno que hagan los posibles para que en las webs municipales aparezca información veraz y actualizada. Muchas gracias.
Molt bé, doncs no hi ha cap més punt a tractar. S'aixeca la sessió. Molt bona tarda a tots i a totes.